Cada dia anem fent un pas més i avui estem a dimecres 20 de desembre de 2023. Queden 4 dies per la vigília de Nadal, per Nadal i Sant Esteve. Què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres. Us acompanyem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca des d'ara i fins les 12. Al control central us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un control central que tenim ubicat a la capital de l'Alt Penedès, a Ràdio Vilafranca, i des d'aquí anem donant veu a la resta de companys que s'aniran sumant aquestes 3 hores de ràdio, aquest magazín en clau Alt i Baix Penedès que cada dia aixequem. D'aquí uns instants, el nostre sommelier Xavi Viles, el de vinyes i vins, el darrer d'aquest any, amb recomanacions nadalenques. Pareu les orelles i, si no, després aneu a buscar el podcast, que serà molt útil. Tot menjant i bevent, venidant, ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al Flaix Informatiu. Tot seguit, retrobem l'Anna Ruiz Mestres i les seves espurnes literàries, avui centrades en el rector de Vallfogona, i per tant comptem amb Josep Pedrals, poeta i comissari d'aquest any, rector de Vallfogona. Us dèiem que queden 4 dies per Nadal i avui us volem fer una proposta, que regaleu cultura. El Servei de Cultura de Vilafranca ha avançat una part de la temporada d'espectacles professionals de Cal Bolet i de l'Auditori perquè es pugui regalar per Nadal, en forma d'entrades, en forma d'abonaments, de bons regal. Trieu vosaltres la fórmula. Avui a les 10:06, a l'entrevista, us presentarem aquests espectacles amb les tècniques de cultura Carla Sant Martín i Eva Bertran. A 10:45, de nou cedim els micros als serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest dimecres als diferents municipis de les nostres comarques. I després d'aquest segon flaix informatiu, tertúlia amb la nostra gent gran, la darrera d'aquest 2023. Avui seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I avui tenen barra lliure. Poden parlar del que vulguin. De Nadal en vam parlar ja fa una setmana. Avui podem estirar el fil. Recordo que l'Eulàlia ens va prometre que cantaria una Nadala. Aviam si els companys s'animen i la secundem. Però vaja, que avui poden dir fer el que vulguin. A les 11 tenim cita amb Vinzeum i avui us volem presentar el nou cicle Fira't de Vi amb l'Enric Sant Esteban, el responsable de la taverna de Vinzeum, i Agustí Torelló, de Vida Penedès, perquè el cicle comença aquesta setmana justament amb un showroom, amb una petita fira dedicada a presentar aquest nou col·lectiu Vida Penedès. També hi serà el Miquel Bricoller, de Jazz Club Vilafranca, per parlar-nos d'aquest darrer concert de l'any que té lloc dissabte a càrrec de Jordi Rossi Trio. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat, a l'últim flash, i tot seguit obrirem l'agenda al detall, un parell de recomanacions, que avui són el Casal de Nadal de Moja, que comença justament aquest dijous, ens l'explica l'Ester Noguer, de l'Ateneu Mogenc, i una petita sortida fins a l'espai Xocolata de Simon Coll a Sant Sadurní per omplir-nos d'esperit nadalenc amb l'Alba Escribano i la Mònica Canal. Així anirà, ens acompanyareu i serem fins les 12. És un molt bon dia i una molt bona setmana per comptar amb el Xavi Viles, el nostre sommelier que ens porta aquests de vinyes i vins. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, què tal a tothom?
Clar, no podies faltar aquests dies previs a les festes nadalenques per recomanar-nos vins escumosos, per ensenyar-nos a maridar aquests plats típics que menjarem tots aquests dies.
Bueno, sembla com molt habitual fer aquesta secció així, però és que...
És un clàssic, com el Nadal.
És un clàssic, però és que és el... De fet, és el que toca, no? Vull dir, seria raro ara parlar d'una altra cosa. Així que recomanacions, cosetes que passen aquests dies, què és millor, què no, que al final això també és molt...
Subjectiu, no?
Subjectiu, evidentment. Perquè la primera gran pregunta és aquesta, no? Què posem en l'àpat de Nadal o els àpats principals de Nadal? I llavors, mira, si fas un exercici de buscar, per exemple, en el Google, sí? A internet, que hi ha qui diu internet hi ha tota la veritat o potser hi ha just el contrari, no? I en aquest cas al·lucines perquè poses mejores vinos para Navidad, no? Poses això al Google. Així perquè et surti una gran... I, buah, bueno...
Surt de tot i més, no?
Surt de tot i més. Vull dir, llavors, quina és la veritat absoluta? Doncs, evidentment, veritat absoluta no n'hi ha cap, perquè possibilitats de maridatge i de quedar bé en un àpat són molt grans, la veritat, perquè a vegades sí que ens encasillem en... Això només va bé amb això, i segurament que no. Però, en aquest cas, fent aquest exercici per internet és bestial, perquè jo l'he fet i clar, cada...
Has al·lucinat, no?
Cada un va cap a on li interessa o cadascú va cap on... No ho sé.
I tu, que hi entens i pots discernir cap on coeja, no?, cada recomanació, però els que no en sabem tant, llavors sí que ens perdem.
Sí, però és que acabes trobant-te també amb això, que tot i saber-ne, i tot i ser sommelier, i tot i fer mil recomanacions cada any... també et trobes que després hi ha coses sorprenents, hi ha coses que dius, ostres, pues per què no? Si queda bé, si tothom li agrada i queda bé, pues,
endavant.
El que sí que hi ha algunes coses que a vegades sí que em grinyolen molt i que normalment apareixen també en molts lots de Nadal o molts regals d'aquests... no diré noms, evidentment, ni marques, però tan... senzillets, tan habituals, tan clàssics, tan... I després posar-los en aquest gran àpat de Nadal, a mi...
Tampoc ens passem, no?
Tampoc ens passem, em falla una mica,
Que si parem la taula de Nadal i les viandes estan a l'alçada, els vins i els escumosos també.
Més o menys, més o menys. Que ara no vull dir que tot hagi d'anar cap a buscar coses cares, És que sembla que estigui dient això, però a vegades hi ha coses que, ostres, ja les traurem un dia que no aparem atenció amb res del que hi hagi a la taula. Que també és veritat, i sempre ho he defensat, que diem, ostres, aquest dia de Nadal, o aquest dia de Vigília, o aquest dia de Sant Esteve, o Cap d'Any, és igual, traiem els millors vins. Segur que cal treure els millors vins en un dia que potser no prestes tanta atenció al vi.
O sigui, ni un extrem ni l'altre, no?
Exacte, vull dir, ni un extrem ni l'altre. Potser després si fas uns còctels al final i vols ficar-hi aquell cava tan baratet, doncs potser et pot servir llavors. En un còctel així més... No?
Quan ja anem una mica posats.
O per barrejar amb l'aperol, alguna cosa sí. Així que ara està tan de moda.
Molt, sí.
Però potser tampoc cal l'altre extrem, no? Ostres, aquells vins guardats o cars, no? Que potser no prestes tanta atenció en el vi. No ho sé, depèn de la taula com sigui. Això és una mica de vista.
Clar.
Si hi ha tota la taula, tota la família, doncs és de molt bon veure o sí que
prestaran
atenció o apreciaran, doncs vinga. Però si no, doncs escolta, tampoc cal. I després una altra cosa molt interessant o una recomanació molt interessant, depèn també com sigui la taula de gran, doncs són les magnums. Això sí que és una cosa que a mi m'agrada molt. És una època de l'any que se'n venen com mai, jo diria. En el món del cava, per exemple, que ho sé de primera mà, pues, surten moltíssimes magnums, inclús et vaig a dir que 3 litres, el format que se'n diu Jeroboam. Potser és un pèl exagerat.
Com l'agafes, aquesta?
Potser és un pèl exagerat, perquè aquí sí que has de ser uns quants, o bueno, n'hi ha que són pocs i també hi arriben.
Ara fa festa, eh?
Però fa festa, i la magnum, per mi, fa molta festa, queda molt bé. Segon, és un bon, molt bon regal quan arribes, no? Normalment van estotxades amb fusta, no? Bueno, bon regal, queda molt bé sobre la taula i, a més, el més important de tot és que el que hi ha dins, independentment de quina bodega sigui, normalment la Magnum també té una evolució molt correcta dintre de l'ampolla, tant sigui amb caves com amb vins. i per tant, bueno, quan ja fas una Magnum ho fas perquè dins hi ha algo xulo.
Hi ha qualitat.
Hi ha algo xulo, sí. I el preu, pues, tampoc es té per què disparar, eh? Vull dir que és una molt bona opció.
Prenem nota.
Exacte. I moltes bodegues, justament, en el món del cava, el que tenen és Magnums a vegades allò una miqueta més envellides i val la pena aprofitar cosetes així. Són interessants. Sí, sí. O sigui que Magnum endavant.
Val,
una taula.
Ni el vi o cava més justet d'aquell lot justet, ni el millor vi que portes temps guardant.
Sí.
I, en canvi, sí que proposes fer festa amb una Magnum a taula.
Per exemple, sí, sí. Bueno, això ja et dic, eh? Recomanacions totalment personals. És el dia de pocs experiments, també. És a dir, ara que està de moda allò, provar coses diferents, elaboracions diferents. Si no sou molt de vins naturals o aquesta intervenció més mínima, posar-los aquell dia potser no és el dia. No dic que ara que no siguin bons aquests vins, eh? Però és el dia de menys arriscar, potser també. Que això és important, perquè normalment vols quedar bé. Bueno, si ets tu el que portes el vi o si ets tu el que vols quedar bé, no?
Si ets l'anfitrió, també,
si ets l'anfitrió.
Sí,
per tant, poc arriscar, jo crec. Jo potser me la jugaria una mica més, però dintre d'uns paràmetres una miqueta més clàssics o més...
Són dies clàssics, siguem clàssics.
Bueno,
és una idea.
I després, en canvi, doncs, per Cap d'Any, potser la cosa pot canviar. I ara parlava de Nadal, eh? Potser per
ara
Cap
Nadal i Sant Esteve, no?
Sí, potser per Cap d'Any la cosa pot ser una mica més... Vinga, va, és un sopar que hi ha més nervi, diguéssim, per arribar a les 12 o... Bueno, per què no alguna cosa més divertida? O sigui, que poc arriscar, també, en aquests dies, eh? Més principals. I bé, si vols, recomanacions concretes, eh?
Sí.
En plats.
Pensant que aquests dies es menja brou,
exacte,
aviram,
sí,
canelons...
Exacte, el brou, que sembla que no
com marides el brou, eh?
Com
és
maridis.
Una qüestió que any rere any et deuen preguntar. Aquella sopa de galets contundent.
Exacte, perquè a més va acompanyada, però és sopa, però està calenta.
Pilota, cigró, botifarra.
Amb un vi fred. Bueno, aquí també hi ha un... Aquesta és complicada, eh? No és fàcil. Jo, si voleu, porto una secció de diferents vins i caves, i a més amb el maridatge que crec més adient, amb uns plats molt tradicionals. Això sí, eh?
Fantàstic.
I faria un ordre una miqueta, doncs, lògic, que seria blancs. Pensaré més en blancs, algun negre i sobretot caves, espumosos, que al final és el que toquem més, com a mínim aquí al Penedès.
I aposta segura.
Que és aposta segura, no? Exacte, i abans, amb allò que deia al principi de...
No arrisquem.
De no arrisquem, el caves és poc arriscat, evidentment, perquè segur que ens combinarà amb tota l'àpat, no? Però, bueno, si volem coses més concretes. Per exemple, vins blancs. Tenim un vi que, a més, no se'ns dispara de preu, que són uns 8 euros. Faré una miqueta de tot, eh? Perquè hi hagi de tot. Que és Finca La Voltana, que mira, jo sempre en parlo, dels Dina Cerdà, perquè és un xarel·lo supercorrecte, té una miqueta de lies, un petit pas per fusta, molt suau, que pràcticament no es nota, i això el converteix en un xarel·lo molt versàtil, i la meva aposta de maridatge és un rap amb llagostins. En quan encagillem aquest maridatge, ja cadascú ja s'ho farà. No és el dia de Nadal, potser, principal, però bueno, el dia de vigília podria ser, o per Cap d'Any podria ser, no? Un rap amb llagostins. Pues aquest xarel·lo,
o el dia 1, sí, sí.
O el dia 1. Vale? Un xarel·lo que no és del tot jove, però tampoc té una criança molt exagerada i, per tant, dona aquesta versatilitat. Les lies, aquest treball una mica més untuós en boca, farà que acompanyi bé amb aquest rap, no? En canvi, un xarel·lo una miqueta més amb més criança, que és el xarel·lo de mar d'Augustus Forum. En aquest cas sí que té 4 mesos de botes de roure francès, té treball de lies... Per tant, un pas per fusta, per donar-li estructura, té treball de lies que ens dona aquesta sensació més greixosa, més untuosa, i a més l'envelleixen bastant de temps a l'ampolla. O sigui, busquen una evolució en el temps, aquesta petita evolució dels vins blancs més oxidats en el bon sentit de la paraula, que pràcticament són 4-5 anys a l'ampolla. Ara trobem anyades 16-17, la 16 encara estava al mercat. i per tant és un xarel·lo amb molt de més de caràcter, molt de més estructura, per tant necessitem també plats bona acidesa, continuem tenint bona acidesa, i en aquest cas aniríem una sarsuela de peix i marisc, o sigui, un plat que és una mica més contundent que el rap solament, no? O els llagostins. I aquí tota aquesta salsa, tota aquesta combinació de peixos i mariscs que són més intensos, pues mira, aquest pas per fusta. Que no és exagerat, tampoc, eh? Són aquests 4 mesos, i després aquest puntet més oxidatiu, que li va molt bé amb els peixos i amb totes les sarsueles, li va molt bé aquest puntet oxidatiu o de llargues criances en ampolla. Que és un plat també que aniria molt bé amb vins així tipus Jerez. Aquest puntet oxidatiu li va molt, molt xulo. Si encara pujo una miqueta més, un altre xarel·lo, faig 3 xarel·los, perquè som de xarel·los, no? El bosc negre d'Albet i Noia. Aquí tenim una mica de maceració amb les pells, per tant, li donem aquest punt més brisat, un punt més de tenicitat que porta les pells. Recordem que posar pells en un vi blanc és perquè sigui brisat, per donar aquest punt de més estructura o més verd en boca, vale? Més aspre en boca. I després té 9 mesos de botes de roure, vale? Per tant, puja una miqueta més la criança. En aquest cas se'n va a 23 euros el vi, i perdoneu que el d'abans no havia dit, uns 14. Per tant, he fet 8, 14, 23, més o menys, eh? Doncs aquest xarel·lo, que ve de les muntanyes d'Ordal, d'Albet i Noia, pot aguantar un plat més important. I aquí me'n vaig a Sant Esteve, per exemple, amb uns canelons, no? Uns canelons de carn o de, bueno, de qualsevol tipus d'au, podria ser, però bueno, de carn, ens pot aguantar perfectament. 3 xarel·los diferents, 3 propostes diferents, 3 preus diferents, i per tant, bones possibilitats.
Negres?
Vi negre. Només en porto
un.
Un, de fet. I és d'un bon amic, que és el Joan Segura, de Torrelavit, que també té vinyes, i de fet justament aquest ull de llebre, que és 100% ull de llebre, és de Sant Joan de Mediona, d'on sóc jo. Molt clàssic, eh? 6 mesos de botes de roure francès, 2 anys a l'ampolla, un preu de 11-12 euros, per tant molt, molt correcte de preu. És un negre intens, però fresc a la vegada. Per tant, d'aquests negres que també són molt versàtils, ni poca criança ni moltíssima estructura, per tant, encara amb tota la fruiteta, i aquí ens pot aguantar una espatlla de xai al forn perfectament. Potser sí que aquests plats més al forn, espatlla de xai, més fibrosos, no? Necessiten d'un negre. A partir d'aquí podríem posar-li altres opcions. Sí, ens aniríem cap a caves molt gran reserva, amb aquest tipus de plats, eh?
Molt gran reserva.
Sí, sí, sí. Ara vindran. Vale, i passem a caves.
Escumosos.
Caves escumosos. Per començar amb un producte més aviat de poca criança, que podria ser Martí Grau, viticultors, un celler molt petitonet, 50% xarel·lo, 20 macabeu, 20 parellada i alguna cosa de chardonnay, un 10% de chardonnay, el restant chardonnay, 18 mesos de rima. No faig cap cava molt de 9 mesos, vale? Començo per aquests 18, però que és molt fresc. I estem sobre els 9 euros de preu, o sigui que molt, molt correcte. I aquí torno a repetir un altre plat, que era el rap amb llagostins. Si havia dit abans el primer xarel·lo, doncs aquí també seria una molt bona opció. Pujo una miqueta més i em passo al rosé, val? Que també és un...
No pot
també,
faltar.
També fa molta festa. I en aquest cas, Naveran, que té un clàssic, que és Perla Roses, Brut, rosé, que és un 100% Pinot Noir, i més de 24 mesos de criança, pujo ja una miqueta la criança, se'n va als 18 euros, aquest sí que puja més, i els Pinot Noir aquí al Penedès també pugen sempre una miqueta més de preu. Està molt equilibrat, molt bona harmonia, molt saborós, i el rosé, encara que no hagi d'anar sempre així, però en aquest cas faig un maridatge molt harmònic amb colors, i seria unes gambes flamejades, no? Que podria ser això un plat de, bueno, de cap d'any o no, pues amb un rosé. Fresc, un Pinot Noir, un punt afruitadet, molt elegant, amb les gambes que també són elegants, no són molt potents, però aquest punt flamejat li pot anar bé.
M'estàs despertant tots els
Ostres,
sentits,
sí,
eh?
Ara, jo també ara mateix m'estic a dins mateix.
De quina manera?
A dins mateix. Un altre 100% Pinot Noir, però en aquest cas fet amb blanc de noix. Val? Evidentment, el Pinot Noir és una varietat negra, per tant, podem elaborar rosat, però si no li posem res de maceració en pells, obtenim un cava blanc. En aquest cas és l'anel de Muscàndia, anel blanc de noix, Brut Natur 2017 de Muscàndia. Estem sobre els 18 euros, preu similar. En aquest cas sí que té més de 50 mesos en rima, per tant, déu-n'hi-do la criança. I aquí trobem l'equilibri entre la Pinot Noir, que és molt elegant, molt fina, i hi ha aquestes notes, evidentment, més de clàssicament que en diem de pastisseria, no? Que són dels mesos de criança d'un cava. Aquí la sarsuela de peix i marisc que havia fet abans amb un xarel una miqueta més pujat, doncs aquí aniria aquest anel. Que li volem posar una mica de més estructura en el cava podria ser el Barrica, gran reserva d'Agustí Torelló Mata, que és 100% macabeu, i que la Vivase, aquest macabeu Vivase, ha fermentat en barriques de roure, 6 mesos. Després té una criança al voltant d'uns 50 mesos, més o menys també, un preu de 23 euros, pugem una miqueta, és un clàssic d'aquí al Penedès, tots el coneixem, el Barrica d'Agustí Torelló Mata, i aquí li poso l'espatlla de xai al forn. Abans deia, necessito bastanta gran reserva, però a més, si aquest vi base ha passat una mica per fusta, que té aquestes notes una mica més pujades o més fornejades o més fumades, inclús, doncs li pot anar bé aquí. Li pot anar bé aquí. Continuo pujant. No sé si em queda molt de temps.
Dos o tres escumosos poden caure, així, pim-pam.
Vinga, dos o tres escumosos. Un altre rosé. Que no sigui dit que no en fiquem dos. En aquest cas, 100% garnatxa negra. És el rosa cuciner de Parés Baltà. També amb una llarga criança, també uns 48, 50 i pico mesos de criança. El preu ja va cap als 25 euros. En aquest cas, abans he parlat de 100% Pinot Noir i 100% Pinot Noir amb blanc de noix. Aquí anem a la garnatxa negra, no? Una varietat que també té molt bona fruita, en aquest cas doncs, Parés Baltà, que treballa amb ecològic i biodinàmic, per tant, una molt bon regal, també. Molta fruita vermella, aquest record de maduixa, gerds, etcètera, etcètera. I aquí me'n vaig també amb carn. En aquest cas, no molt potent, però sí que un rodó pollastre, un pollastre. Podria ser un pollastre, un rodó de pollastre, farcit, no? I aquí sí que podria ser un plat principal de Cap d'Any. I acabaré amb el segle XXI de Berta, de Caves Berta, que és macabeu xarel·lo parellada, porta una miqueta de chardonnay, any 2009, per tant, aquests 13 anys de criança, que ja el preu se'n va a vora els 30 euros, per tant, acabo amb aquest últim més caret. També hi ha la Magnum d'aquest 2009, que ja puja una miqueta més. I aquí el podem acompanyar... Jo vaig a dir quasi amb qualsevol, però no, qualsevol plat que sigui important, potent, no? I també me'n vaig amb aquests primers plats aquests plats principals de Nadal, de dia de Nadal.
I bàsicament es tracta de seure i gaudir del beure i del menjar i de disfrutar, no?
Tal qual.
Sense
i de compartir-ho.
Manies. I compartir-ho. Avui el comiat al Xavi Viles és més sentit, perquè no és un comiat fins a la propera cita, sinó és un comiat fins aviat, tampoc és definitiu. Han pres una nova aventura professional i no ens pot seguir acompanyant el de Vinyes i Vins. Així que moltes gràcies per totes aquestes temporades que ens has regalat i molta sort.
Moltes gràcies a tots.
Xavi.
Espero que us hagi agradat totes les seccions i totes les recomanacions.
Ha estat un plaer. Gràcies mil.
Gràcies a tothom.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El ple municipal de Vilafranca ha viscut moments de tensió en la discussió sobre la retirada del punt d'aprovació del pressupost. La sessió ordinària del ple del desembre s'havia anunciat amb la proposta d'aprovació del pressupost per l'any vinent, però un defecte de forma objectat per Junts va obligar l'alcalde a retirar el punt de l'ordre del dia. Així ho explicava Francisco Romero només començar la sessió plenària. La llei d'hisendes locals assenyala que la documentació ha d'estar a disposició de tots els grups abans de l'inici del ple, però el reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Vilafranca és més estricta i obliga a la presentació de la documentació uns quants dies abans. L'alcalde va explicar que no n'eren conscients per la inèrcia dels darrers anys i per això ahir al matí va optar per replanificar el procés i posposar pel ple del mes de gener el debat de pressupostos. Dit això, Romero va apuntar que en l'apartat de precs i preguntes els portaveus es podrien pronunciar i va iniciar la sessió de ple. Alimentació i begudes concentren més de la quarta part de la facturació de les empreses de l'Alt Penedès. Les empreses amb seu social a l'Alt Penedès van recuperar el 2021 el volum de negoci prepandèmia amb un increment del 10,5% en la seva facturació, segons dades de l'informe Estructura Empresarial de la Demarcació de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. L'Alt Penedès és la segona comarca amb un major volum de negoci per càpita en el sector de la indústria de productes alimentaris i begudes. Més d'una quarta part dels 5.300 milions d'euros de facturació que generen les empreses de la comarca prové d'aquest sector, format bàsicament per empreses elaboradores de vi i de cava. Per darrere es troba el sector del comerç a l'engròs, d'alimentació i begudes i el comerç al detall en establiments no especialitzats. A l'Alt Penedès tenen una notòria presència les empreses més grans. És la comarca on les societats anònimes suposen un percentatge més alt i la segona comarca amb major percentatge d'empreses que facturen més de 5 milions d'euros. Finalitzen les obres de renaturalització de l'aparcament del Museu d'Arqueologia d'Olèrdola. Durant aquest mes de desembre han acabat les obres de renaturalització de l'aparcament d'accés a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Tal com recordava Núria Molist, responsable del MAC Olèrdola, el propòsit era el de recuperar l'espai natural d'accés al conjunt monumental i valoritzar la muralla. Les tasques de renaturalització han comportat l'eliminació de part de la asfaltat que hi havia en l'entrada al conjunt. També s'ha actuat en la dignificació i reorganització de l'accés al recinte i dels elements de senyalització existents. Un dels efectes més evidents de l'actuació és que ara s'aprecia la muralla en tota la seva monumentalitat i que l'espai és més amable, tal com definia Núria Molist. Aquest dissabte al migdia, la pròpia Molist feia una explicació de les obres just abans de l'inici d'acte de presentació de la novel·la gràfica Cartago Vetus, la ciutat perduda d'Oriol García Quera. Molist destacava que s'havia pogut mostrar tota la muralla després de retirar una part de la vegetació que la cobria amb la recent descoberta d'una torre nova. I acabem explicant-vos que la policia local de l'Arboç sanciona amb 400 euros un ciutadà per no recollir les defecacions del seu gos i 100 euros més per portar-lo sense lligar. L'Ajuntament de l'Arboç està tramitant un expedient sancionador per l'incompliment de l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals que podria comportar una sanció econòmica de fins a 2.400 euros segons els agreujants. El mes de novembre passat, la policia local d'aquest municipi proposava la sanció a un veí del municipi per dos motius: portar el gos sense lligar i no recollir els excrements d'aquest. Aquestes sancions estan recollides en l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals, concretament a l'article 36.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Les últimes espurnes literàries d'aquest 2023, a càrrec de l'Anna Ruiz Mestres, són per homenatjar el rector de Vallfogona. Anna, bon dia.
Hola, Sílvia, molt bon dia. Molt contenta. Avui canviarem una mica el programa, el temps, el fet de fer una efemèride que fèiem cada dia. Doncs avui farem una efemèride tota l'estona i parlarem de Francesc Vicenç García, que fa 400 anys de la seva mort, que va morir quan tenia 44 anys i que durant quasi 300 anys va ser un dels poetes més famosos del panorama poètic català. Però després va venir una crisi a l'arribar a la Renaixença, però això ens ho explicarà millor el comissari de l'any rector de Vallfogona, que és en Josep Pedrals, i que tenim l'honor de que avui ens acompanyi a les espurnes literàries. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
El Josep, com sabeu, és una persona que es dedica a la poesia, que escriu llibres, que fa assajos sobre poètica, que actua com a rapsoda professional i ha actuat a diferents llocs del món, Europa, Amèrica, Àsia. Ha fet moltes conferències en universitats, instituts, escoles, fa de crític literari i ha muntat, potser recordareu, el cicle poètic del Bar l'Original durant 13 anys i també el Festival de Poesia de Barcelona, que això crec que encara ho fa ara, o ja no ho sé.
No, aquest era l'últim any.
Aquest era l'últim any.
Sí, sí.
I si parlem de la seva obra escrita, cito els darrers llibres, El joc del penjat i Confessió de Goliard, però el Josep és tan polifacètic que també ha fet teatre, ha escrit Safarí Pitarra, que es va representar al TNC el 2014, el Victòria Fang i Setge, i també ha fet de traductor, ha traduït Esperant Godot, de Samuel Beckett, i ha guanyat diversos premis, en citem dos, el Premi Time Out a Barcelona, el millor artista del 2014, i el 2019 el Premi Lletra, el millor projecte de literatura digital com a membre de l'equip de Deep Blue Rhapsody. I dit això, doncs passem a parlar del rector de Vallfogona.
Fantàstic, som-hi.
Som-hi. Fes-nos 5 cèntims, una mica de qui va ser, si és veritat que va néixer a Saragossa o a Tortosa, no sé si només es va centrar en poesia i ser rector va ser un home que també va fer coses polítiques, jo què sé. Un petit flash pels oients que, per situar-los.
Sí, el rector de Vallfogona... Ara, avui en dia, tenim coneixement i certesa de moltes coses que fins fa ben poc no teníem. Per exemple, això del naixement. Ara sabem segur que va néixer a Saragossa el febrer de 1579. I llavors que va criar-se, però, a Tortosa, perquè els seus pares eren tortosins, i en quedar la seva mare vídua, perquè el seu pare es va morir quan ell era molt petit, se'n van tornar a Tortosa, i a Tortosa la mare es va casar en terceres núpcies amb un llibreter, de manera que ell es va criar a Tortosa, però...
Enmig de llibres.
Exactament, enmig de llibres. I aquí tenim un punt important, perquè això és bàsic per acabar d'entendre el personatge. És a dir, era un tio que per la seva època era molt llegit, pensem que és un segle en què comença la democratització de la lectura, per dir-ho així, és a dir, la impremta s'ha descobert 100 anys abans, més o menys, no arriba, i per tant són les llibreries comencen a ser el lloc on la burgesia pot començar a agafar la cultura que abans estava...
Amb les elites aristocràtiques.
Exacte.
O religioses.
Exacte. I llavors aquí ell veu d'aquesta societat que alhora és una societat que està totalment desenganyada de moltes coses, és a dir, hi ha el gir copernicà, que Galileu ja el porta al súmum, no? Hi ha aquella mena de sentit del realisme maquiavelià, diguéssim, bueno, hi ha tot un seguit de coses, i ell viu en aquest món, estudia batxiller a Barcelona, després se'n va a Vic, es fa capellà, i, entre altres coses, veiem que és un personatge prou eixerit i prou llest, diguéssim, com perquè el bisbe de Vic, un cop ell és ordenat, l'agafa de secretari. És a dir, és un tio que tan bon punt surt
seminari.
Del seminari, pum, de secretari del bisbe.
Molt bé, no?
Cosa que, poca broma. Sí. El que passa és que aquest bisbe se li mor al cap d'un any i llavors decideix doncs, agafar-se una parròquia i es presenta pel concurs de la parròquia de Riucorb. Llavors, abans les parròquies anaven a concurs perquè hi havia més capellans que parròquies.
Clar,
ara és al
ara
revés.
No.
Ara cada capellà té 12 o 20 parròquies, no? I llavors li va guanyar la plaça de Riucorb, de Barcelona a Riucorb, i allà assenta, diguéssim, el seu quartier general i des d'allà va fent tota la seva vida, que en realitat és molt de cara cap endins, és a dir, per la gent de Vallfogona, és a dir, fa de rector com Déu mana i amplia l'església, fa un munt d'històries, fa arribar una relíquia de Santa Bàrbara, bueno, sí, fa tot de coses dintre de Vallfogona i al mateix temps no para d'escriure's i comunicar-se i anar d'aquí cap allà. I és un personatge públic i conegut, diguéssim, perquè fins i tot jo que sé, el virrei en un viatge se l'endú per distreure les dames. Perquè té fama de ser un tio molt, molt graciós i molt simpàtic, no? En un altre moment, per exemple, el bisbe de Girona l'agafa com a secretari durant un any, també, perquè és mort. Un altre bisbe,
sí,
que se li mor.
Sí,
sí, tenia una desgràcia amb això. I després també sabem que el Consell de Cent el va enviar en missió diplomàtica a Madrid. És a dir, era un paio que, tot i ser un rector de poble...
Era un home culte...
Era un home culte mogut i que tenia una especial gràcia, perquè, és a dir... Com a rector de Vallfogona, que és com signava Francesc Vicent García, rector de Vallfogona, comença a ser molt conegut ja en la seva mateixa època com a poeta. Perquè és un poeta que fa uns poemes que són molt populars, que són molt simpàtics, que la gent riu, que la gent li agrada, que se'l sent propers. És a dir, no utilitza un llenguatge molt elevat, sinó més aviat al contrari. I llavors...
Algun poema molt al contrari.
Sí, sí, sí. I llavors, això, és un tio que en la seva època, o sigui, com a personatge històric, és un personatge important del seu moment. Fins i tot en Perot Roca Guinarda, el bandoler més conegut del seu moment, hi ha un moment que el visita i no se sap ben bé per què. És a dir, és el moment ja en què Perot Roca Guinarda ha comès tants crims que comença a estar buscant com demanar perdó i en aquell moment és quan va visitar el rector i suposem que és per algun afer relacionat amb això, amb intentar salvar-se el cul, per dir-ho bàsicament.
Molt bé. I escolta, Josep, i què passa després que ve aquest clima, no, cap a finals del 19, no? Més o menys, bueno,
sí.
Renaixença de ràbia, de que s'ha carregat el català, que no sé què... Què va passar aquí?
El que passa abans potser és fins i tot més important, perquè primer, diguéssim, o sigui, ja en ple segle XVII, aquest model que ha sentat ell de llengua poètica esdevé el model per antonomàsia, perquè o copies Ausias Marc, o copies els trobadors, o copies el rector de Vallfogona. I Ausias Marc és molt elevat i complicat, és a dir, a més està ple de és molt italianitzant en certes coses, i alhora continua sent molt occitanitzant amb altres. I en canvi, el que està de moda en aquell moment, que és la literatura del Siglo d'Oro castellà, diguéssim, el model que tenim proper és el rector de Vallfogona. I llavors el rector serveix de model a tots els poetes que venen al llarg del segle XVII. El XVIII no només fa de model, sinó que l'Acadèmia dels Desconfiats, el que després serà l'Acadèmia de Bones Lletres, el posa com a... És a dir, assenta el model literari en base al rector de Vallfogona. I la seva gran obra és fer l'edició Prínceps del rector de Vallfogona. Per tant, durant tot el XVIII, el model poètic segueix sent Francesc Vicent García. I arribem al segle XIX i tots els poetes del XIX també. És a dir, des dels poetes de la primera meitat del XIX i fins i tot els del principi de la segona meitat tenen com a referent el rector de Vallfogona. Però, arriba la Renaixença i els poetes joc floralescos, que evidentment, com que són joc floralescos, el que pretenen és tornar als trobadors. I llavors aquest anar a buscar un català més genuí, més antic, més de ruïnes, no? Perquè són romàntics aquesta gent, estem en ple segle XIX, volen ruïnes i coses així, se'n van a buscar-lo allà baix, amb les senyores amb cucurulles al cap i aquestes coses, i també volen un model d'un català que, segons ells, no estigui castellanitzat. Clar, tothom segueix les modes del moment. Com avui en dia el català el tenim totalment anglicitzat, per exemple, no?
Sí.
que el català del segle XVII tingués alguns castellanismes, tampoc tants, o exageren més del que és, és un tema. Però és que després, a sobre, són una gent que volen una moral intacta i impecable, i el rector ja ha passat per aquestes coses. Vull dir, la Inquisició ja va prohibir els llibres del rector. Per tant, aquesta gent, diuen els de la Renaixença i els joc floralistes, diuen nosaltres aquest no creiem que sigui el model per a una literatura com il faut. I llavors el que fan és explicar la història de la literatura catalana, que fins llavors tampoc no s'havia explicat massa. Hi havia temptatives, però no hi havia hagut algú que digués anem a fer una ordenació del nostre... I llavors, en les primeres ordenacions que es fan de la literatura catalana i de totes les literatures, en realitat...
Sí, és el moment.
Sí, el segle XIX es dedica a fer aquestes coses. I llavors es senten el que seria la historiografia literària i posen això, doncs, que el rector és l'exemple de la decadència del català, no? I de la literatura catalana. Llavors, aquest missatge qualla en certs sectors molt academicistes, que són els que normalment porten
la batuta
amb aquestes coses, i llavors es va quedant la idea en l'ensenyament i una mica en tota la historiografia de que hi ha uns segles que són una decadència i tal.
I tant, i tant.
Que, malgrat això, en altres sectors no es té clar, diguéssim, al revés. És a dir, el mateix Pitarra fa una obra de teatre dedicada al rector de Vallfogona una mica per anar en contra d'aquesta gent. I després, posteriorment, al segle XX, hi ha imitadors del rector de Vallfogona, des de Bartomeu, Rosselló Pòrcel, Gabriel Ferreter o Pere Gimferrer, i que són tres tios de tres moments històrics completament diferents i de cordes completament diferents, però són gent culta. I aquests són pro vallfogoners, diguéssim. Llavors ens trobem amb això, que fins a finals del 20, principis del 21, no s'ha pogut començar a estudiar realment bé, no s'ha començat a estudiar realment bé tot aquell període. I ara, que s'ha estudiat, dius, espera't, és que ni era una decadència...
Ni res.
Ni el rector tenia un català tan castellanitzat. És a dir, ens havíem anat empassant, diguéssim, una història...
Un discurs d'un moment donat i que no era.
I ara, quan s'explica aquest moment històric a nivell de literatura catalana, es parla del barroc, del neoclassicisme...
De
i de tots els moviments, exacte.
Sí,
de tots
sí.
els moviments que perquè la literatura ja estava al seu dia, no?
Sí, sí.
I és curiós, perquè jo crec que és un... Una de les grans coses que l'any rector de Vallfogona ha servit per acabar ja de sentar,
de dir,
no?
De prou, s'ha acabat,
sí,
això.
Sí, ara el proper que digui decadència és per tallar-li un braç.
Escolta, parlem d'una cosa, que en la lectura d'aquesta edició que s'ha tret de l'Albert Rossic i que me l'he mirat una mica així, a més bé, he pensat, aquesta visió de la dona que dona ell, de les dones que surten en els poemes, que crec que surten monges, poden sortir prostitutes, dames bellíssimes i dames lletgíssimes, m'ha fet pensar també una mica amb l'Espill, del Jaume Roig, que també surten del seu moment social tot un perfil de dones. Però potser Roig volia denunciar, Vallfogona volia denunciar, o volia simplement divertir. Com diries aquesta imatge? Perquè clar, no
que...
queden ben parades, tampoc.
Bueno, i els homes encara menys,
I els homes
els
tampoc.
Els homes encara
sí,
menys.
Sí,
vull
sí,
dir que
sí.
no és que sigui misògin. És
no,
que és un,
no,
és
no,
que,
ell,
és que
passa ell... per tot. Vull
sí,
dir,
sí, se'n fot de tothom
i
no queda títere con cabeza, que diuen en castellà. És a dir, jo crec que aquí no hi ha misogínia. És més, a vegades fins i tot... arriba un punt en què hi ha un poema sobre una noia que la maltracten i diu, és que si em peguen potser és que m'ho mereixo. I ell diu, home, i un benegre, tio.
Ah,
saps?
Vull dir que, sí.
Que
recordo.
És a dir, hi ha un joc... També ens passa aquella cosa que a vegades estem tots encara imbuïts pel jo romàntic de la poesia i ens pensem que el jo poètic sempre és el de l'autor que està expressant els seus pensaments, però en aquella època el jo poètic és un joc de personatges, diguéssim.
I d'enginy.
Per tant, no hi ha correspondència real entre potser el que diu que fa ell i el que fa ell de veritat, diguéssim, no? I a més, el pensament és moralitzant, o sigui, no deixa de ser un capellà després del Concili de Trento. És a dir,
sí, és que hi deu unir-ho aquell concili.
Clar, i llavors certes coses el que fa és criticar-les. És a dir, per exemple, el sexe quan surt no és gens eròtic. O sigui, més aviat al revés, és bastant repel·lent. O sigui, no posa calent la literatura del rector, sinó que et crea un d'allò de dir, hòstia, quin fàstic, no? A vegades, o de dir, mare de Déu. És a dir, ell retrat, és una cosa barroca pura i dura, és el retrat de la lletjor, de la corrupció que hi ha al món, de com les coses poden arribar a estar tan brutes, no? I dir, en aquest món vivim, saps? O sigui, desenganyeu-vos, que per més idealismes que tingueu, no?
Els temes del barroc encaixen perfectament,
sí.
Del primer a l'últim amb ell, no? I després, fent tot això, i t'ho has dit ara una mica, has parlat de la societat, creus que hi ha voluntat de fer una crítica social perquè la gent es desvetlli o no, això ja és més cap a qui vi?
Jo crec que hi ha un punt que sí. També hem de mirar d'entendre que aquests poemes, en el seu context, eren poemes per... és a dir, la poesia no era com avui en dia, que en principi o et presentes a un concurs o fas un llibre i ho presentes en públic, però en el públic així en general. Aquí la poesia corria en petits cercles.
En papers, no?
Una exacte, eren manuscrits...
Quasi de canya i de cordill, d'alguna manera, no?
Sí, llavors, per tant, la pretensió és més d'arribar a un determinat públic molt proper o que pot arribar a entendre les bromes. De fet, la mateixa manera de llegir era diferent de la d'avui. No, la poesia no es llegia en la intimitat, es llegia en grup. I llavors es comentava, no? Uah, i mira aquest joc de paraules aquí i tal, això deu voler dir jo... Diguéssim que feien clubs de lectura, bàsicament.
Sí, clar.
Avant la letra,
I,
no?
Però... I era una manera de trobar-se, no?
Exacte.
De viure socialment, diguem-ne,
sí.
No? També.
I per això la funció una mica que tenen aquests poemes, o que tenien llavors, ara evidentment els llegim diferent, però... Era una mica això també, no? El passar-s'ho bé, dir, estem junts per...
I riem i...
Perquè volem... Sí, exacte. I llavors és això, a vegades... Fins i tot, si no tens la referència sobre qui és un personatge, no fa tanta gràcia.
Clar.
I després dius, és que aquest era un bandarra de l'època que va buidar les arques de no sé què, no? Saps? I llavors
sí,
dius,
d'acord.
Saps? És com un Roldán del segle XVII.
Sí, això va molt bé que t'ho expliquin una mica. Ja que hem entrat en aquesta cosa, ha sigut un any fantàstic que... t'ajunto dues preguntes amb una. Ha sigut un any fantàstic, que s'han fet molts actes, que tothom diu que ha sigut genial la feina que has fet, per tant, enhorabona. Però també parlem una mica del que s'ha publicat, diguem-ne, que ens ajuda els lectors del segle XXI. Per on comencem amb el rector?
Jo crec que el que s'ha de començar és bàsicament per aquest volum, el de la poesia completa, el primer volum, que és una joia, les dècimes i els sonets, i que, a més, d'aquí al mes de maig, sortirà el segon. I, a més, és la feina de tota la vida de l'Albert Rossich, perquè l'Albert Rossich va posar-se a estudiar el rector de Vallfogona per quan va començar a fer la tesi, i ara ja és catedràtic emèrit, és a dir, ara ja està jubilat.
Han passat molts anys, eh?
Han passat 40 anys des que va començar a estudiar-ho, i per tant és algú que ho té claríssim. Jo crec que aquest, junt amb la biografia que va escriure l'Enric Querol, que explica el personatge històric real, tota la informació real que en tenim, aquests dos es complementen de meravella. I així veus qui era i què va fer. Després hi ha tot el mite, perquè del rector de Vallfogona ens ha arribat a tots a través del mite, i s'ha reeditat el compendi d'anècdotes que va recopilar en Joan Amades, que ho va fer als anys 30.
Sí, això no estava al cas.
I això és una meravella, també, perquè són totes les dites sobre el rector, les facècies, aquestes històries així, que és tot un tema, també.
Doncs, escolta'm, jo et volia preguntar si això ha interferit una mica amb la teva poètica, però també et voldria sentir recitar, tu que recites tan bé, algun dels sonets, alguna dècima, el que et vingui de gust.
Sí, et diré aquesta petita dècima que es diu a un galant que donà un gerro d'aigua a sa dama. És a dir, comença explicant, no, és un noi que li dona un got d'aigua a la noia, no? I diu, de la caritat, o sigui, del fet de donar-li l'aigua, de la caritat vingui a aconseguir la finor. Puig que li he pagat l'ardor a la que me'l causa a mi. És a dir, clar, ell llavors diu, quan amb son preciós rubí, amb els llavis, l'aigua ditxosa tocar... amb sus besllums, la il·lustrada resplendor carmesina, fent amb sa boca divina el miracle de Canà. Que el miracle del Canà és allò que va fer Jesús de convertir l'aigua en vi, no?
Exacte.
I és molt burro, però és preciós, no?
Aquesta idea
de dir,
preciós, sí.
De dir que,
I és molt barroc.
Exacte, és purament barroc, no? La dama amb els llavis ben vermells ha tintat tot el got de vermell i és com si l'hagués convertit en vi.
En
ha
vi,
fet
no?
Un autèntic miracle.
Sí, està molt bé, és molt, molt maco. Doncs escolta'm, Josep, moltíssimes gràcies per estar aquí a Vilafranca, per acostar-nos al rector de Vallfogona, per trencar mites... I ens posem de deure que tots els vilafranquins i totes les persones que ens escolten d'altres llocs del Penedès, que aquest Nadal el tio cagui el rector de Vallfogona.
Exacte.
Moltes gràcies.
És Nadal, és Nadal, és Nadal, tinc els peus gelats. És Nadal, és Nadal, és Nadal, ja m'és igual.
L'avi té el somriure molt més groc pel tabac, em dóna diners per sota taula, sembla traficant. No para de dir que l'any que ve no hi serà, el rimar que porto no sé qui guanyarà. Tinc el cap.
Em sembla que s'està notant que ens agrada aquesta nova proposta que ha sortit fa una setmana, aquest Nadal Mix, d'aquí escollim aquests peus gelats que ens acompanyaran a les 10.
Feliç borratxo a taula, però intento connectar. Crideu 3.000 històries inconexes i no sé de què van. Que fer-me gran entre vosaltres és el millor regal. Salut per tots nosaltres i pels que ja no estan. Hey. I pels que ja no estan, el sento cada any. Alcem el cel la copa per si escolten des de dalt.